El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, en companyia de Cristian Treceño. Molt bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui som els que som, eh?
Som els que som.
Som els que som. Mira que és difícil que falli algun membre de la tertúlia els divendres, perquè és la més...
Falta la Marta.
La més concorreguda.
I el Rogeli.
I el Rogeli. Tot i així, jo crec que suficients per analitzar la crònica d'actualitat, que avui doncs, ve farcida de crònica judicial i policial. Podríem dir, i política també, com un altre dels esglaons que toquen. Comencem pel tema gros, que és la sentència del cas Gürtel.
Quina? La de València, la del Nord o la de Madrid?
Cas Gürtel.
Tot és Gürtel, eh?
Tot és Gürtel, sí. Però ja hi ha sentència, hi ha doncs una bona colla d'anys per als diferents implicats en aquesta trama, fins i tot el Partit Popular, tot i que de manera civil, podríem dir. Què us ha semblat a la sentència? Qui més rep és el senyor Bárcenas, 33 anys i una multa de 44 milions.
I la seva dona també és a la presó.
La seva dona també. La seva dona també.
La seva dona 15.
Bueno, però
sembla que són 15, crec, eh?
Amb el qual ell defensava que fos perquè la seva dona no entrés a la presó. Mm.
Doncs la seva dona, la Rosalía Iglesias, sí. 15 anys de presó i un mes. Sí. Per blanqueig i falsedat documental. Però vaja, que hi ha entre els 33 del Lluís Bárcenas, els 51 del Francisco Correa, els 37 del Pablo Crespo, 38 de Guillermo Ortega... estem parlant d'un dels casos de corrupció, un dels casos de corrupció del PP més sonats, i després d'una llarguíssima instrucció.
Jo crec que és tan important aquesta causa, com deies tu, sonada, que encara es pot agrojar més, perquè el Bárcenas, com deia, havia defensat sempre el que fos perquè la seva dona fos imputada i no hagués d'anar a la presó. Ara no hi ha hagut cap consideració. Té 15 anys, no hi ha cap motiu perquè el Bárcenas no rebenti i ho expliqui tot. Perquè té molt per explicar encara, eh?
I creus que ho farà?
Eh?
Creus que ho farà?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè si té 33 anys ell i 15 ella, què ha de fer?
Com està de salut el Bárcenas?
És el Zaplana que està fotut.
No.
Què vols, que sigui un atenuant?
No, que va. Que no tingui un atac de cor o alguna cosa d'aquestes.
Ah, vols dir perquè hi ha hagut altres casos...
Una morte súbita, no?
Sí, hi ha un armari ple de gent, sí, de cadàvers.
Clar, que no vull dir que això, que igual són casualitats, eh? No. Però preguntar com està de salut.
Perquè... Home, se'l veu bé, no?
Però s'han de morir els dos, perquè no hi ha...
Ostres,
clar,
no,
que
comencem...
La dona també ho sap tot, eh?
No comencem a matar el personal.
No, però...
No, jo ho preguntava, perquè el Jaume diu que explicarà moltes coses. És que no, com que no sé com està de salut, no sé si ho podrà arribar a explicar mai.
Però em sembla que la presó és més difícil que tingui una mort súbita, eh? Tots els que han mort, sorprenentment...
Ho han fet abans d'entrar.
I molts el dia abans d'anar a declarar. Però estaven a fora.
No ho sé.
Des de dintre...
No ho sé, depèn de com estiguis de salut, clar.
Sí. Se'l veu valent, eh? El canvi, el Zaplana no demana al seu advocat defensor que no entri a la presó perquè ha estat en tractament de càncer.
Jo no crec que arribi a parlar, ja
no?
Veus què et dic. No ho crec, perquè d'aquestes coses sempre n'hi ha hagut, de gent que diu, si jo tal, tiraré de la manta, i finalment després ha quedat allò en foc d'encenalls, perquè és veritat que una persona com ell ha de saber moltíssimes coses, eh? Moltíssimes, moltíssimes, perquè remenava les cireres. Però les coses no n'hi ha prou en que tu les sàpigues, allò absolutament, és a dir, sense cap mena de dubte, sinó que les has de poder demostrar, mm-hmm. Has de tenir proves per incriminar algú, perquè si no és la teva acusació contra l'altre. Aquest feia això, l'altre feia allò, el Rajoy ho sabia, l'altre... Sí, però com ho demostra vostè que el Rajoy ho sabia, no? Clar, és...
Perdona, hi ha unes llistes que funcionen, eh?
Sí, sí.
Encara ningú ha sabut què volia dir M. Rajoy, eh?
Bé, exacte.
Això va fer-ho ell,
tots sabem que M. Rajoy és Mariano Rajoy, clar. I tanmateix...
No ha quedat demostrat.
M. Rajoy no és Mariano Rajoy, representa, no? No, és que, clar, és...
Això jo no ho entenc, això com ho fan?
Ah.
O sigui, quants Rajoys hi havia en el PP?
Sí, clar. Només un. I l'home X del Gal?
I que el seu primer nom comences per M.
I l'home X del Gal? Com podia ser que el president de l'Estat no sabés el que estava fent el seu partit i el seu govern, no? Quan era, clar.
Però el nom no sortia.
Però no, el nom, clar, sí.
I aquí, sí, M. Rajoy,
sí, però...
és claríssim que això ho va escriure el comptable que feia, donava sobres, i el comptable era del Barça.
No, però sí.
Aquest ha de cantar, eh? Tant li fot, perquè, escolta, es passarà tota la vida a la presó, la seva dona també,
sí,
perquè
sí.
Ha de fer cantar i dir-ho tot.
Sí, el senyor Felipe González, quan era president... encara que no l'hagués acusat ningú, encara que no l'haguessin acusat d'una manera fefaent, ell sol ja havia de dimitir, ja l'havien d'haver fet plegar, perquè el que és inadmissible és que el president d'una... És a dir, que un govern d'un país, teòricament, d'estat de dret, doncs creï una banda terrorista que es dedica a matar persones i no dimiteixi. És que, clar, saps, és una cosa brutal. Per tant,
això no es pot comparar, eh?
No,
això és molt més greu,
no,
eh?
No, home, matar persones, jo sé, crec que és, ja, em sembla que és el pitjor que es pot fer, no?
I aquí no han matat persones?
Bé,
no, és el pitjor és ser independentista,
sí,
que no ho has après,
no,
això,
no,
encara.
No, clar. Per això, si el govern de la Generalitat hagués creat una banda terrorista per matar persones, imagineu-vos què hauria passat.
Bueno.
En canvi, el crea l'Estat espanyol i no passa absolutament res. Per tant, Jordi Pujol podria dir moltes coses, no? En sap moltíssimes de coses. I no ho dirà. No ho dirà perquè, primera, s'ha fet gran, ja no tens l'energia per enfrontar-te a tot un estat i tal. En segona, arriba el moment que dius el meu mal no val soroll, no m'atabalis. Però de persones que en saben coses, n'hi ha moltes. Però tots en sabem. Però, clar, és que has de tenir papers que puguin justificar allò.
Té.
Jo no sé si el Bárcenas els té.
Esclar que els té.
Bé, o els té.
Esclar que els té, però, escolta, si ell ha lluitat perquè la seva dona no vagi a la presó i ha callat perquè li facin aquesta compensació...
I si és un full?
Ah, és un full, això.
No, pregunto. Pregunto si és un full.
Però aquestes llistes són reals.
Per salvar la dona.
No,
esclar. Ell pot dir, si a la meva dona li feu això, jo cantaré. I si allò no et surt bé... Aleshores, estàs obligat a cantar.
Clar.
I si no cantes, què vol dir?
Segur, home, segur.
Que potser s'arreglarà la condemna i estaràs 4 dies
ja
i...
Ja no, ja té la condemna definitiva, eh?
Sí.
Està 44 i 13 anys.
I tu creus que estarà 44 anys a la presó?
Bueno, però, home, als 60 anys s'hi passarà la vida, tal li fot. Si en té 44, no li deixaran amb 5, home. No fotem.
Bueno, ja ho veurem.
Ja en parlarem.
Primer si entra...
Tot el Gal és a casa seva, eh?
Bueno,
tot,
però és que... Vale, molt
no, tot.
Però és que, i en Millet.
No té
res a veure, companys. Ja hauríem de ser rotunds amb el que està passant, amb la corrupció criminal que està passant a Espanya,
sí, a mi em dol
amb
que,
un paper,
em dol
amb un PP que és criminal.
Sí,
tu.
Sí, a mi em dol que ningú ha sigut rotund amb la banda terrorista Gal. A mi em dol això.
Però és que per què en parlem ara,
em dol. No, home, és que, és que estem parlant...
Això és com si estiguessis a l'oposició i diguessis, treuen això, esclar, quan que el Gal ha passat això, doncs traiem-ho ara per compensar el que ha passat amb el PP.
No, per començar no.
Perquè
no torcer el PSOE.
Ara el més greu, el més flagrant, el més indecent és el que està passant amb el PP a tot Espanya. I això és el que s'ha de començar.
Reaccions
ja
del propi partit. El coordinador, Fernando Martínez Maillo, deia, el PP no ha estat imputat, processat ni condemnat penalment. O sigui, la primera reacció és expulsar-se...
Pilotes fora,
clar.
Però li han posat 40.000 euros de multa, no?
Sí.
Doncs
està imputat.
està
imputat i penat.
De totes maneres, la repercussió d'aquesta sentència del cas Gürtel, aquesta condemna al Partit Popular, continua amenaçant, pot ser ja una estocada definitiva per al Partit Popular, al govern?
Jo és que veig el Rajoy, que o té una sort que no se l'explica, o és tan llest, una de les dues coses... o les dues combinades, o una mica de cada, no ho sé, però és un tio que tu dius, però com pot ser que encara estigui allà?
Ara és l'ocasió...
Per tant, estocada definitiva...
Ara és l'ocasió... Home,
que ho dic darrers... perquè la reacció, o sigui, a banda de la reacció del propi partit, la reacció, diguem, de l'oposició...
Ja, però...
La moció de censura.
Ara és l'ocasió bona per fer moció de censura, eh?
Mira, en un país que ens han fet el que ens han fet, i parlo de l'estat espanyol ara, com a país, i on han passat les coses que han passat en els últims 10 anys, des del 2007 fins ara, rescats bancaris, han robat el que els ha donat la gana, totes unes determinades coses. Si la gent té tan butxe per aguantar això... i no haver patat ja, última estocada, jo no ho veig
però,
tan
escolta,
clar.
És el màxim que ha passat, és que anava passant, però això ara ja és l'explosió definitiva. Ara el Sánchez té l'ocasió màxima, la millor, per fer moció de censura.
Ojalà m'equivoqui.
Encara que no hi pot sortir el Ciudadanos, dependrà, perquè tota l'oposició està d'acord, dependrà del PNV. I com que el PNV ha aprovat els pressupostos i ja té els 500 milions, si ell vota a favor de la moció, se'n va. El govern ha de desaparèixer, s'enfonsa.
Els primers a proposar la moció de censura va ser Podemos, Pablo Iglesias.
Sí, clar, aquest,
ara és el PSOE el qui avui decidirà, perquè sí, ja li va estendre la mà. Li si voleu, nosaltres us donem suport per una moció de censura. Ara, aquí entra en joc les possibles combinacions, perquè, clar, el perill en fer fora el Partit Popular es diu Ciudadanos. El perill, diguem, en la lluita de partits per fer-se amb el poder, no?
Però a tota la suposició hi ha un cas que es veu que és definitiu, els 5 vots del PNV. Si ajuda el PNV a fer moció de censura, és la gran solució del futur per ells. Perquè si resulta el PSOE, té assegurada el pacte fiscal que té garantit. Si no fa moció de censura i permetem que acabi la legislatura, amb noves eleccions sortirà Ciudadanos. Sortirà Ciudadanos. I Ciudadanos, l'objectiu que té és carregar-se rotundament el pacte fiscal del País Basc. Per això els bascos no voten mai a favor dels Ciudadanos. Aleshores, ara, si surt els socialistes, almenys el Patxi López va ser socialista i va ser president del govern basc. Per tant, ell té garantida el pacte fiscal. Mira. Jo crec que és una ocasió d'or per fer-ho.
Sí, pensant d'una forma...
econòmica.
Com penses tu, no? Més que econòmica, pensant en gent que s'estima al seu país i que s'estima a la gent que viu al seu país. No? Jo el que tinc molt clar és que ara mateix el país... i la gent, els que estan governant des de Madrid, els importen tres pepinos. Perquè si no, ja fa anys que haurien deixat d'estadistes, de mirar, ostres, és que esclar, si ara faig això, clar, no és el moment més oportú perquè perdré vots. No és el moment més oportú perquè és que, clar, és que he d'estar bé en allà perquè no sé què. No,
però, Cristian, això situació... sempre ha funcionat així. Vull dir, aquí cadascú ha jugat les cartes en funció dels seus propis interessos.
Sí, però
sempre fent càlculs.
Hi ha moments en els que es veu la maduresa democràtica d'un país i es veu realment el grau, que no vol dir que siguin totalment honestos, però el grau d'honestedat dels partits, també perquè hi ha un poble... que ho demana, al darrere, sempre, en determinats països. O sigui, tu imagina't que estàs passant això al Regne Unit. Imagina't que estàs passant això a Estats Units. Imagina't que estàs passant això en democràcies dels països nòrdics o Alemanya.
Perdona, fins ja faria punt. Molts anys que no hi seria, no ve d'ara, eh?
És el que t'estic dient.
A qualsevol país ja no hi seria fa anys.
És el que t'estic dient. Hi hagués hagut una altra reacció, però perquè hi hagués hagut una altra reacció des de la base del país, amb una maduresa democràtica, i la gent que està en el poder estaria obligada a reaccionar d'una forma sensata pel país, no pels seus interessos. Aquí això no passa. I no passa en gran part perquè la gent... És que no vol que passi. És que, a veure, a mi em posa molt nerviós. Hi ha tota la gent que diu, oh, és que són uns corruptes, no sé què, no sé quantos i tal, però quan et ve el lampista a casa, sense IVA. Oi? Mm-hmm. Val. No, és que he de fer la... Ja, però és que mira, és que declararé això d'aquesta manera perquè així és tal no sé què. O m'empadrono aquí perquè vull anar a aquella escola d'allà. I aleshores, esclar, m'he d'empadronar aquí perquè si no, no tinc prou punts per anar a aquesta escola. Tot això és corrupció. Amb un grau o amb un altre, tot això és corrupció. Saber utilitzar el sistema en benefici propi i no en benefici de la col·lectivitat és corrupció.
On es va escriure el Lazarillo de Tormes?
Clar, aquí. Però bueno, hi ha altres obres de picaresca en altres llocs del món, també. Però jo crec que, no és, jo crec que és el... Quan tu dius que és l'estocada final, amb tot aquest xup-xup que hi ha sota, tu realment ho creus que ho és? Et reverteixo la pregunta. Tu ho creus? Perquè jo...
Tu vols que et contesti?
Home, si vols, si vols. Ja sé que no és el meu paper, eh? Però vull dir, jo és que no ho crec.
Llavors, què creus?
Se'm fa molt difícil.
Continua igual?
No ho sé, no ho sé què passarà. No ho sé, no ho sé.
Víctor, o ara o mai.
Víctor, què penses que passarà? Hi haurà moció de censura? Si n'hi ha... Com estarà plantejada? Qui s'assumirà aquesta moció de censura?
No crec que arribi a haver-hi, no sóc endevia, és difícil saber-ho perquè depèn, clar, les coses que no depenen de tu són brindis al sol, depèn, i de les estratègies dels partits polítics. Evidentment que Ciudadanos és l'opció, si el PP cau, doncs és el partit ascendent, però no necessàriament li interessa entrar ara mateix a Ciudadanos al govern. I... entre altres coses perquè sembla, creu que ho té bastant bé per guanyar-li la partida. Les coses s'han de veure, perquè també es pensava que trauria moltes coses i després els Ciudadanos, i després va ser no va ser el que es pensava. Les trobades que ha tingut Rajoy amb Rivera i amb Pedro Sánchez i tot això, aquestes coses ja s'han parlat, tot el que ve a sobre. I no sé, no tinc clar que li facin una moció de censura. El que passa és que el Pablo Iglesias sí, aprofita per punxar Pedro Sánchez, diu, si ets d'esquerres, que no s'ho creu ningú, però en fi, hauries de guardar les aparences, hauries de fer alguna cosa, oi? Però clar, quan sents a Pedro Sánchez que parla, i parla, de fet, fixa't que hi ha una moderació entre el que diu Rajoy, quan parla, en relació a Catalunya, per exemple, i les barbaritats que arriben a dir Albert Rivera i Pedro Sánchez. I per què això? Perquè, clar, responsabilitats de govern no en tenen cap, Pedro Sánchez i Albert Rivera, i poden dir estirabots i dir barbaritats, i mentre que Mariano Rajoy és el més moderat dels tres. Clar, perquè té responsabilitats de govern, és el president de l'Estat espanyol, i Europa està mirant, i aleshores no pot dir certes coses que diuen els altres d'una manera molt més lliure. Ara, sobre això que deia el Cristian del compromís dels polítics i tot això, és veritat. Ho hem vist, per exemple, amb el PNB. El PNB ho va dir públicament que mentre hi hagués 155 no donaria suport als pressupostos de l'Estat espanyol. I ha mentit. Ha mentit absolutament, perquè queden les paraules, queden les imatges, i és com allò del Zapatero que va dir apoyaré l'Estatuto, doncs han fet exactament el mateix. Són uns mentiders. I en mentider, la mentida, en cultures on la mentida està molt, molt mal vista, com és el món anglosaxó o el nòrdic, implica la dimissió absoluta del mentider. Aquí és, com, és igual, on he dit blanc, ara dic negre perquè m'ho faig venir, no sé què. Es pot dir, dius, a veure, això que deia el Jaume, sí, és veritat que, per exemple, o el Cristian, no sé qui ho deia, clar, el tema del concert basc, no? El sí, tema del concert. Sí, sí. Dius, esclar, si ve Ciudadanos, que és un partit profund ultranacionalista i que ha nascut justament en contra de Catalunya i de retruc del País Basc.
No, no, i obertament diu que es carregarà el País Basc,
sí,
eh?
Sí, aleshores, clar, pens, tu, els, el PNB pot pensar, ostres, aquest no ens interessa que guanyin, per tant, hem, ens és millor estar bé amb el PP, que seria la cosa light de, eh, de la qüestió, que no pas amb l'altre. D'acord, però això ja ho sabies abans de fer la promesa famosa. Ja ho sabies, ja saps que Ciudadanos no l'has descobert avui. Per tant, com que ja ho sabies, allò no ho havies d'haver dit. O en tot cas, surts i dius, miri, he mentit perquè resulta que finalment m'he pensat que potser em convenia més això perquè la meva estratègia no sé què. Quedes fatal, però com a mínim ets honest i dius la veritat. Són uns mentiders.
Però, malgrat tot, ara, ara ja han aprovat els pressupostos perquè el govern espanyol, a part d'altres avantatges que ja els havia donat en aquesta mateixa legislatura, li ha assegurat gairebé 600 milions d'euros. Ja els té, ja els té. Molt bé. Però si ara no es posa a favor de la moció de censura, hi haurà eleccions, i les eleccions sortiran els Ciutadans, ja se sap segur. Per tant, amb ell, estratègicament, li convé molt més bé ara que hi hagi una moció de censura i surti el PSOE. Perquè de tots tres, el que és més possible pactar amb el País Basc és el PSOE. Clar, perquè el Patxi López està allà i el reforçarà. Per tant, és una ocasió d'or. O Pedro Sánchez, ara o mai. El que passa que el Pedro Sánchez és tan absurd que no sabem què passarà.
Bé, com que no sabem què passarà, i com deia el Víctor, no sí. tenim la bola de vidre, que l'únic que fem aquí doncs, és jugar i calibrar una mica.
Són futuribles, clar.
Sí, va, també és una mica parlar per parlar en funció de com veiem que van les coses. Deixeu-me que introdueixi un tema menor, val? Per després anar amb un altre també realment important. Ens acaba d'arribar un missatge de l'Eduard, la Yolanda i el Lester, que diuen que s'apunten a la rosada de Festa Major. Ho dic perquè ja tenim una notícia publicada a cugat.cat sobre les inscripcions que es podran fer a partir de l'11 de juny a les 9 del matí. 38a edició del concurs de rossos de Festa Major. Un dels actes més multitudinaris de la Festa Grossa de la ciutat. Que crec que es continuarà fent a la Rambla del Celler, que és àmplia i llarga i dona com perquè s'hi apunti moltíssima gent.
L'any passat, no? Sí, l'any passat va començar.
L'any passat o l'altre? No, fa dos. Vosaltres també sou de participar en aquesta festa?
Hi ha una rosada.
La rosada.
La rosada multitudinària no m'interessa gens.
Un petit comitè.
Sí, les roses. Quan ho feien a la plaça Barcelona, que era molt de poble, del barri, de la plaça, doncs ens coneixíem tots i jo hi anava també, no? No feia l'arròs, però hi anava. Però ara ho han fet una cosa tan enorme que jo és Corte Inglés, ja, tu. L'arròs del Corte Inglés.
Tot i així...
És que són molts.
Però tot i així, on penseu que està l'èxit d'aquesta activitat?
La tradició, per un costat. I a totes les festes majors que es fa un concurs d'arrossos triomfa.
Bueno, d'aquesta manera...
I si el fas de truites? O el fas de croquetes?
No, però a tots els pobles, perdona, es fa en un lloc i a la gent del poble. Però això és multinacional, ja.
No és multinacional.
Home, i tant. El que va passar... Ve gent de Barcelona.
Ve gent de fora, és veritat.
Ve gent de Barcelona, i tant.
Ve gent de fora.
Sí, hi ha molta gent que ve de fora, però que vivia a Sant Cugat, això ho sabeu, no?
I tant, sí.
O no, o que tenen alguna vinculació, no. O bé amistats, el que sigui, però s'hi apunten.
Clar, però s'hi apunten amb
però
gent.
Però perd tot el caliu de poble, home.
Mira, no, el que ha passat és que a la plaça Barcelona no era segur fer-ho.
Per què? Per
semblava una ratonera a última hora, eh?
Es van ampliant i va arribar un punt que si hi havia... Hem de pensar que s'està... És que estic a la comissió de Festa Major, eh? Es va mirar i era un primer un gran problema en cas d'evacuació. Teníem tots els carrers dels voltants.
Té cinc sortides, no? Té cinc. Clar, no,
sí, té cinc sortides que estaven plenes de gent fent paelles.
Ah, també?
Clar,
ah,
això no. Sí.
No,
perquè
clar.
Ja no s'hi cabia. Ja no s'hi cabia. A veure, estem parlant
haver-hi un topall.
Que Sant Cugat té 90.000 habitants i a més.
Molt bé.
Val? I per tant, tot i que el concurs d'arrossos, els que som d'aquí de tota la vida, ens encantava la plaça Barcelona, va arribar un moment que no era possible. I després també com pujava la temperatura. Clar, tu has de pensar la quantitat de focs que hi havia encesos en allà, amb un espai...
era un petit infern, eh?
Sí.
Sí, feia com un munt.
No es podia continuar fent en allà.
Però limita-ho.
És que ja està limitat, però és que jo crec que no pots limitar-ho tant. A veure, és una activitat que té èxit, és una activitat que la gent s'ho passa bé i és una activitat que ha d'estar en consonància amb el número d'habitants que té Sant Cugat. I cada vegada hi haurà més coses.
Encara podria créixer, eh?
Sí, però aquest és un problema. Clar, si arribem a 120.000 habitants o 150 o no sé quants volen...
Ah, sí?
No ho sé.
No.
Víctor, no ho sé. He dit, si arribem, no ho sé si és el pla, eh? Però si arribem a 120 o a 150.000 habitants, si ara amb 90.000 el centre ja es fa difícil de gestionar, ja no només per activitats com la Festa Major, que és el gran problema que hi ha ara mateix... Com ho polaritzem, això? No es pot fer tot a la plaça Octavià i plaça...
Hi ha molts espais. Hi ha molts espais.
Ah. Bueno, des de la comissió fem molta feina per cada vegada anar ampliant una mica més el que és el centre i anar posant diferents indrets, no? Anys enrere vam introduir el Parc Central, vam recuperar el Parc Ramon Barnils, que s'hi feien moltes menys coses. Vull dir, que ja anem buscant zones on es puguin anar fent determinades coses, no? I així s'anava ampliant el que és el centre tradicional de Sant Cugat amb un centre real. A veure, abans, per anar de Collfava al Parc Central agafaves el cotxe. Perquè eren indrets que si eres de Sant Cugat, ostres, allò quedava com molt lluny, no? Però, i al centre Borja, quan arribaves al centre Borja que t'anaves caminant, pensaves, però si ja estic a mig camí, no? I ara hi pots anar, i vas caminant sense cap problema. Aleshores, això és una cosa que hem d'introduir dins de les festes, però és que també hem de pensar que hi ha molts actes que el centre de Sant Cugat no està preparat per assumir el carrer, amb tanta gent que ha vingut a viure. I el concurs d'arrossos és un d'ells. No pots tenir un concurs d'arrossos només amb 200 persones.
És clar que sí.
A veure, una cosa són inscripcions i una altra cosa la quantitat de gent que hi ha. Perquè cada inscripció pot representar un grup. El grup pot ser de les persones que vulgueu.
No me'n recordo.
Es compten inscripcions. Persones ja és una altra.
El que s'ha de fer és l'esperit de poble. Tu tens un teatre i caben 100 persones. I resulta que hi ha tantíssima gent... Que no hi caben, no és que has de fer. Però en només entrar les 100 persones.
Un teatre no és Festa Major.
Bueno, i tant que sí.
No.
A veure, quan ja es diran que fan Festa Major.
No, però jo em refereixo... una activitat que tu organitzes... Sí. Una activitat que tu organitzes...
Però sempre amb esperit de poble.
Vols, i tu te la financies i tu t'ho fas, doncs mira, però una activitat de Festa Major tradicional és com si limitessis l'accés de la gent per anar a veure els gegants. O per anar a veure els castellers, per Festa Major.
Perquè
una altra cosa és el tas de vins. Una altra cosa és, per exemple, el tas de vins de Vins Noé, que es fa al claustre del monestir, que és una activitat, a mi m'agrada molt, però és una activitat que val 15 euros. Això és una altra discussió, no? Però vull dir, és una activitat que es fa a dins del claustre del monestir, que val 15 euros i que organitza una entitat privada, val? I que tu, si vols, pagues i hi vas. La inscripció dels arrossos és diferent. És una altra, no és cultura popular.
I tant.
No és cultura popular.
A partir d'ara, és sempre, de tota la història, partim d'aquí. Els arrossos és cultura popular. A partir d'aquí. I tant, home.
I tant. El que no és cultura popular és el tas de vins. El què? I el que em refereixo és que no és cultura popular el tas de vins amb jazz, Jaume.
Ah, bueno, però els arrossos és cultura popular.
Sí, i quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra per decidir que un és cultura popular i l'altre no?
Jo crec que la tradició i l'origen de l'acte. Sí. Són coses diferents.
I el fet de pagar també.
Per mi forma part de la tradició de Sant Cugat el tas de vins, ja, perquè ja porten diverses edicions, no? Jo hi vaig cada any i m'ho passo molt bé. Però crec que allò no és cultura popular. A veure, si jo faig una obra de titelles per Festa Major, intentaré que sigui alguna cosa de cultura popular i tradicional vinculada amb això, però podria perfectament fer una funció de titelles que no tingués res a veure amb la cultura popular i tradicional. Podria fer alguna cosa, no sé saber què,
també
algo
suposo,
experimental,
suposo,
per exemple.
Suposo que és el fet de pagar i també la quantia, el preu que pagues. És a dir, una cosa que val 3 euros es pot considerar, però si pagues 15 ja sembla que no tothom pot tenir accés per raons diverses.
L'origen de l'acte quin és? Jo crec que això és fonamental per determinar...
Passar-s'ho bé, en definitiva.
Gaudir.
Sí, però l'origen de l'acte és una plaça que és la més tradicional i autèntica de Sant Cugat, que és la plaça Barcelona. Una colla de veïns de la plaça van fer una rosada. Molt bé. Doncs ha de mantenir aquesta rosada perquè és un esprit absolutament de poble. Ara hi ha més que ho volen fer. Doncs mira, agafa la plaça del Coll i una altra colla de la plaça del Coll fan una rosada.
Doncs així hauríem de fer arrossades per veïnats.
No. Però s'ha de limitar. Quants pobles coneixes tu, Cristian? De 90.000 habitants que fan arrossades multinacionals. No hi ha cap.
Multinacionals?
No n'hi ha cap, tu. Ves a Rubí, ves a Cerdanyola,
no ho sé,
perquè conec, tinc gent de Cerdanyola, tinc gent família Rubí.
Però faran altres convocatòries gastronòmiques?
No,
botifarrades, sardinades...
No, fan arrossada, clar que la fan, però la fan a la plaça de la ciutat i quan s'ha omplert, doncs diuen prou. Tanquen i diu no, va néixer aquí i ha de continuar aquí, ja està.
Amb certa manera, Jaume, jo estic...
Això és una cosa tremenda. Mira, la gent no es coneix, hi ha mils de persones allà i tu dius fa olor de ros a la plaça Barcelona, ara infecten d'olor de ros tot Sant Cugat i vas per allà i veus gent...
Vas tan ben plantat, amb la teva jaqueta, el teu barret, i clar, com se t'acudeix, després passar per allà.
Però jo anava a la plaça Barcelona.
Ah, sí?
El meu gendre, el David Pujol, Sant Cugatenc de Pro, feia una rosada i jo hi anava. Però, esclar, quedava això de poble. Ara tu dius, és que era foc.
És que estic d'acord amb tu.
Perquè van ampliar massa. No havien d'ampliar. La plaça Barcelona queda plaça Barcelona.
Jo estic d'acord amb tu.
Els carrers adjacents, no ho feu.
Estic d'acord amb tu amb determinades coses, però també crec que com que estem en una democràcia, s'ha d'escoltar la majoria. I primer, els organitzadors de l'acte, que són qui tenen l'última paraula, han decidit això perquè tenen molta demanda. Jo puc estar d'acord amb tu que s'hagi de fer la plaça Barcelona. A veure, jo crec que sí. És com si no hi cabem ja per fer els gegants a la plaça Octavià perquè som massa gent i ens anem al Parc Ramon Barnils a fer els gegants. Doncs no és el lloc. No és el lloc. Però si els geganters un dia decideixen que allò s'ha de fer allà baix per tenir més gent,
no, els geganters van
i hi ha un recolzament popular al darrere, doncs se'ls haurà de fer cas, jo.
De fet, és una...
Ara, jo estic d'acord amb tu, a veure,
a més, a la plaça Barcelona. Deixem el Víctor.
No, el Víctor ja no pot parlar més.
clar, és una arrossada que neix com una cosa merament veïnal d'uns veïns que viuen en aquella zona, a la plaça o al costat de la plaça, no? I decideixen un dia fer això, se'ls hi acut fer això, que està molt bé, i no tenen cap problema administratiu, els hi permeten. Com moltes coses passa, a vegades hi ha coses que fracassen i que finalment ja al cap de 2 anys ja no ho fas més, i coses que triomfen, que arriba a reixir la idea, i aleshores, clar, com que deia el Jaume, la plaça té molt de caliu, s'hi va apuntant més gent que ja no és d'aquella zona, perquè, clar, la gent d'aquella zona té amics i familiars que viuen en altres zones. Són sanguatencs que venen i, finalment, la plaça es va omplint i cada vegada hi ha més gent, fins al punt que hi ha molta demanda i hi ha més gent de la que hi cap. Aquest és el procés que segueix la festa aquesta. Arriba un moment en què dius, bé, aquí ja no s'hi cap. Pots fer dues coses, dir, bé, doncs si no s'hi cap, i el topall és aquest, cadascú faci una altra festa en un altre lloc, una altra rosada en un altre lloc. O resulta que vols que la teva es traslladi a altres llocs i ampliar-la. Jo crec que per caliu, perquè l'esperit inicial del que era la rosada de la plaça Barcelona queda absolutament, s'escampa, vull dir, es difon, s'esvaeix tot, perquè, clar, l'Armalceller de caliu no en té, és un bulevard molt bonic, però no té caliu. Has de posar tot de taules rectangulars d'aquella manera, i tothom, i al final la gent acaba parlant amb el que té davant.
Sí, però no es coneixen,
I no es coneixen. Per tant, ens hem d'acostumar que les coses tenen el seu límit. No sé, per exemple, imagina't a Vic. L'Ajuntament diu, farem una rossada i la farem a la plaça Major. Val? Perquè és popular i tothom pot anar-hi, serà de franc. Bueno, la gent, bueno, de franc, la gent porta l'arròs, clar, s'ho paga, no? Porta el menjar. I té tant d'èxit que aquella plaça al principi són quatre gats i després es va omplint i al final la plaça Major de Vic és plena de gom a gom. I llavors què? Dius, bueno, com que se'ns ha omplert, ara què hem de fer? Traslladar-nos a un camp d'esports o no sé on? No, el caliu estava a la plaça Major de Vic. A fer-ho als afores no té cap gràcia. De manera que has de saber, saps?
És aquí... No, però és així, home. Sí, això ve l'origen del sopar de carrer. Ara han nascut els sopars de carrer de poble de tota la vida, no?
I abans es feia molt.
La gent del carrer fa el sopar al carrer seu. Diu, és que ve molta gent, doncs no hi caben. Som la gent del carrer que fem el sopar del carrer. Ara, un altre carrer vol fer-ho, doncs aneu a un altre carrer. Però és la gent, és aquest esperit de poble. Si no, què aconseguireu? I guanyareu el Premi Guinness de la rossada. Clar, perquè no hi ha lloc de Catalunya que fotin una rossada tan gran com la de Marsella.
Jo estic d'acord amb el tema del caliu, però també...
Espera, l'esperit de poble, ja està. Mira, el Recoder que deia, Sant Cugat és una ciutat amb un poble dins.
Sí, aquesta és la frase de...
Si ho traiem així...
Sí, però has de decidir què vols. Si vols tenir la rossada més gegant, més gegantina de Catalunya, la més exitosa en nombre de persones, o una rossada que no té totes aquestes ambicions, però que té un caliu propi d'una plaça d'un poble, una plaça, perquè és una plaça de poble total.
Però escolteu, això ho han decidit els organitzadors.
Això
ho han decidit els organitzadors per demanda popular. Vull dir, a veure, que està molt bé, jo estic d'acord amb vosaltres, però insisteixo en això, és una festa popular i qui la fa és el poble, i qui decideix és el poble, i han decidit això.
Però la demanda popular desvirtua la idea.
Clar, i tant.
Totalment d'acord. Però és com ha evolucionat.
Bé.
Va començar com una cosa de la gent de la penya regalèsia, va passar una cosa oberta al poble i ara ja és el que és. Jo estic d'acord. I el tema és que serà molt difícil de revertir, crec.
Clar, segur.
Però mira, què vols?
Estem ja al final. Hi ha un tema que avui entra en vigor la nova llei de protecció de dades.
Quin bombardeig de correus electrònics.
Expliqueu-m'ho la base perquè no ho he entès mai.
Quin bombardeig de correus electrònics.
La base és... que ho han liat, però que et continuaran trucant a les 3 de la tarda, a les 9 de la nit i quan vulguin, els de companyies telefòniques
però,
que no saps tu per què.
Però així com fins ara podien utilitzar les teves dades, si en un temps delimitat tu no deies el contrari, o sigui, el consumidor t'obligaven a dir, escoltin, que jo no vull que utilitzin la meva informació personal. Ara ja no existirà aquesta barra lliure.
Has de provar-ho tu. Si no contestes, no et poden enviar...
Exacte, i ara aquests dies doncs, hi ha hagut un bombardeig dels correus electrònics.
Encara avui jo rebia,
en tot d'aquells llocs on hem comprat, hem fet gestions i hem deixat les nostres dades personals. Correus que ens demanen doncs, si bueno, no ens fa res i poden utilitzar les nostres dades.
I si no els contestem?
I ja està, llavors no poden...
Aleshores ja no
les poden fer servir.
Ja no les poden fer servir.
No, ets tu que ha de provar.
I a més estarà sancionat, o sigui
que... Per tant,
que...
va molt bé perquè filtris, perquè tots rebem piles de coses que no ens interessen.
Però si no, moltes vegades reps, sí, quan no contestes, dones per fer que sí.
Ara ja no.
Ara no, ara no serà així.
A partir d'avui, eh?
Allò que deien abans, qui
has de donar el teu consentiment. No, doncs ara no serà així. Has de donar el teu consentiment express. Que és el que en realitat hauria d'haver estat sempre. Però vaja, senyors, gràcies per l'estoneta. La setmana que ve, més, i continuarem parlant. Tornarem a posar la bola de vidre aquí, al mig de la taula. Invocarem a veure els esperits, a veure què ens diuen. Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Que vagi bé, adéu-siau. How do you do?